La ruta proposada per l'interior de la comarca de la Selva ofereix paisatges diversos. S'hi troben viles carregades d'història, construccions medievals i religioses. L'itinerari permet també visitar interessants castells, com ara el d'Hostalric o el de Montsoriu. Fem aquest viatge?
Elles van amb camper.
El primer que es veu quan s'arriba a Hostalric per la carretera són les seves muralles. Per això anem a l'oficina de turisme i parlem amb Lídia Busquets, tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Hostalric. Només entrar, ja podem dir que ja trobem la història d'Hostalric.
Sí, en definitiva, bon dia. Hostalric és un llibre obert de cultura i patrimoni. Des de la P7 o des de les 35, quan passeu, sempre veieu una fortalesa situada dalt d'un turonet, doncs aquest és el castell fortalesa d'Hostalric, i si passeu per la C35 admireu des del cotxe els 600 metres d'espectacular muralla medieval que tenim, i per això us convidem no només a passar-hi en cotxe, sinó a entrar i a visitar-nos.
I per entrar ja tenim, per exemple, per entrar al portal de Barcelona.
Sí, és la porta, l'antiga porta medieval que utilitzaven en el camí ral, i és la per la qual s'entrava per la gent que venia de Barcelona. Són molt originals amb els noms, com veieu. I després tenim la porta de Girona, que és l'única que no es conserva, que era la que anava en direcció a Girona. Tenim la porta de les Hortes, que és la que dona accés des de la vila medieval a les Hortes, i el portal de les Vinyes. Aquestes són les quatre portes medievals que conservem actualment.
Uh-huh. A més de les portes, què destaquem més d'Hostalric?
Les 10 torres medievals. Dues són visitables, amb la Torre dels Frares i la Torre d'Arà. Són visitables amb un producte turístic que tenim que es diu la visita amb clau, en la que vostès es converteixen en els amos i senyors literalment de la vila, perquè els hi cedim unes claus, i aquestes claus obren quatre elements patrimonials de la vila que estan tancats, i vostès són qui els obre i qui els tanca. Obre la Torre dels Frares, que fa 33 metres d'alçada, té tres plantes amb una exposició cada planta i un excel·lent mirador dalt. També obre la Torre d'Arà, que és la més vella en ve alta de totes, per un acabat de merlets que té molt interessant a nivell patrimonial. Es pot passejar per 200 metres de muralla, sentint-te com un autèntic avantpassat medieval, i es pot accedir fins i tot a una cova, que és un antic amagatall. És una cova excavada en la terra i s'arriba fins a una cambra final. I tot això amb el seu aire i el seu ritme, amb les claus de la vila.
I com deies, des de dalt, unes molt bones vistes, fins i tot es pot veure segurament el castell de Montsoriu.
Sí, el castell de Montsoriu, bueno, la millor vista des del castell de Montsoriu és des del castell d'Hostalric, des de la fortalesa d'Hostalric, perquè en l'època del Vescomtat de Cabrera, Hostalric era la capital administrativa i judicial del Vescomtat, és a dir, en temps real, en l'època actual, era on hi havia el Parlament, per dir-ho així, i el castell de Montsoriu era la casa feudal, que era on vivien els vescomtes, i just estan davant per davant. I des del pati d'armes del castell es veu el castell de Montsoriu perfectament, i tot el que és el Montseny, el Montnegre i les Hortes del poble.
Una altra part del poble que no ens podem saltar, el castell. Segurament també per al centre ens trobem esglésies.
Sí, l'església, el més destacat és la llegenda que hi ha darrere, que és la Mare Déu dels Socors, que va que va salvar la població d'una plaga de llagostes, i aquesta actualment només està oberta en dies d'ofici. Principalment a nivell turístic, el més destacat i el nostre principal reclam és el castell Fortalesa d'Hostalric, que tant es pot visitar per lliure com amb visites guiades, vostès mateixos amb el que es trobin més còmode. Comptant que amb la visita guiada s'accedeixen a espais únics i específics amb guia, com és el Cavaller, que es troben les dependències d'on era l'antic palau dels Vescomtes de Cabrera.
Doncs, com has dit abans, si ens volem sentir amos i senyors d'Hostalric, només hem de venir.
Això mateix, aquí els esperem.
Una de les altres poblacions que hem de visitar és Breda, també tan coneguda com Vent del Pla. Al nucli antic de Breda hi ha les restes del monestir de Sant Salvador. Al costat hi ha l'església i la casa Abacial. A l'antiga església de Santa Maria s'hi emplacen l'Ajuntament i el Museu Josep Aragai. La ceràmica és una llarga tradició de la vila, per això hi ha diversos forns on es poden comprar peces de terrissa. I, sens dubte, no podem deixar de parlar del castell de Montsoriu, alçat sobre un turó de 642 metres d'altitud. És visible des de diversos punts de la selva. La vista des de la zona més elevada és magnífica i, si s'agafa el cotxe, es fa uns quilòmetres més per carretera, s'arriba al turó del costat, des d'on es contempla una vista panoràmica del castell ben bonica. Per conèixer més sobre el castell de Montsoriu, qui millor que Quim Mateu, arqueòleg del Museu Etnològic del Montnegre. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs què hem de saber d'aquest castell gòtic, el castell de Montsoriu?
Doncs que es tracta del millor castell gòtic a Catalunya i a les visites, cada dia a la gent, que sens dubte que és un dels millors castells que la gent pot descobrir a Europa. Per la seva singularitat, el seu gran estat de conservació i perquè, com a pocs llocs, es pot entendre l'evolució de 500 anys d'una construcció militar que va anar evolucionant fins a convertir-se en el gran castell que els visitants poden descobrir.
Hem d'especificar que has dit dues vegades el millor castell.
Sí, perquè visitar Montsoriu és descobrir una càpsula del temps. Pensem que Montsoriu, les primeres construccions són del voltant de l'any 1000, el primer castell, el primitiu castell roquer, que servia per controlar la gran panoràmica, el gran paisatge que s'estén als seus peus. En dies mitjanament clars es veu des de Collserola al Tibidabo fins al Pla de Girona a tocar de la ciutat i es veu la línia de costa, Blanes, Palafolls, passant per tot l'interior de la comarca de la Selva, part del Vallès, els cims del Montseny, les Guilleries, la Vall d'Arbúcies, un gran domini que des del cim del turó es controlava i que això va fer que al llarg de 400 anys es fes reformant un castell cada cop adaptant-lo a les novetats de l'arquitectura militar. I al mitjà del segle XIV, cap al 1350, el vescomte de Lora, el vescomte Bernat II de Cabrera, el vescomte de Girona, va remodelar totalment un castell ja existent fins a convertir-lo en un dels millors del seu moment, el gran castell palau inexpugnable i que, com així, la història ho va demostrar.
Hem de corroborar aquestes vistes perquè haig de confessar que una de les vegades que he pujat en el castell volia visitar-lo, estava tancat, em vaig trobar amb les portes tancades, però vaig veure aquelles vistes que vaig sortir igualment de contenta, unes vistes espectaculars de tota la zona. Com ens explicaves, ens transporta al costat dels Cabrera, per dir-ho d'una manera. Quina part es pot visitar o què visitem d'aquest castell?
És un castell que per les visites en el castell permeten descobrir una trentena d'estances, de sales, cisternes, torres, terrasses fortificades, d'un castell estructurat en tres grans recintes. La visita comença pel recinte inferior, el recinte Jussà, i els visitants s'enfilen per descobrir els set passos, les set portes fortificades que anaven barrant successivament el pas en els enemics, fins a protegir la porta principal de la Torre de l'Homenatge, la part més enlairada, i hi ha aquest gran domini visual de 360 graus. En el segon recinte trobaríem la zona més residencial, que nosaltres anomenem el Palauet, que a l'entorn de l'actual pati d'armes, i per sobre encara ens queda el recinte superior, el recinte sobirà. Penseu que des d'on comencem la visita a la recepció, que està en el recinte Jussà, fins a la part superior de la Torre de l'Homenatge, hi ha 45 metres de volum arquitectònic construït.
Hem parlat del millor castell, hem parlat de les vistes, de què podem visitar, però també és un castell que es troba envoltat de llegendes. També les descobrim?
Sí, podem descobrir les llegendes i la història, que no només és un territori en el que podem veure el castell de Montsoriu, sinó que la gent pot entendre molt bé com s'estructurava aquesta contrada ara fa uns 1000 anys. Montsoriu era el centre del poder militar dels vescomtes de Girona, que posteriorment serien anomenats vescomtes de Cabrera. Al voltant de l'any 1000 ja existia aquest castell. Pocs anys després, el 1038, s'inicia la construcció del monestir benedictí de Breda, el centre del poder religiós dels vescomtes. Trobem la vila murada d'Hostalric, el centre del poder administratiu i civil, on hi havia el mercat, la notaria, l'administració de justícia, i Blanes, que es veu bé des del castell, el centre del poder comercial, l'entrada i sortida de productes de tota la Mediterrània. És a dir, en pocs llocs com des del cim de Montsoriu pots entendre molt bé l'estructuració del nostre país ara fa uns 1.000 anys i fins pràcticament fa pocs segles. I això va donar peu a aquest poder que la gent veia en el castell a tot un seguit i un reguitzell de llegendes, des de llegendes de bruixes, com les que fan referència a la bruixa Guilleuma, que es deia que senyorejava la torre, que rep el nom de la Torre de les Bruixes, situada a l'altre extrem del turó on hi ha el castell, i que allà, amb els seus sèquits, conquiaven les tormentes per arruïnar les collites dels pagesos, provocant pedregades, inundacions, fins que la gent cansada va aconseguir fer pujar l'abat de Breda i els va foragitar amb el poder de la creu i d'un bot va anar a parar la bruixa Guilleuma al Gorg Negre de Gualba, on diuen que encara està atrapada a les seves aigües profundes. O llegendes que ens parlen que a la nit de Sant Joan, amb la primera de les 12 campanades de mitjanit, s'obre una porta a la Torre de l'Homenatge, que qui té la possibilitat d'entrar, abans que soni l'última, podrà veure el tresor que hi ha i emportar-se amb ell abans que es tanqui la porta durant un any. O una cova que hi ha tres serpents, o el balcó de la Dama Roja, etc etc.
Ple de llegendes i històries. Has parlat d'aquestes connexions. Podríem dir que ara, portat avui en dia, tenim també ple d'excursions.
Sí, és un indret que permet doncs, recórrer des de les poblacions veïnes, Arbúcies, Breda, Riell, Sant Feliu de Buixalleu, tot un seguit d'itineraris que pugen o baixen del castell o que creuen en aquestes rutes a la part alta del turó. És un indret que, a peus del Montseny, que facilita doncs, excursions molt agradables de 3, 4, 5 horetes o de més curtes.
Tornant a parlar del castell, s'hi han fet diverses excavacions i s'hi han trobat objectes, s'hi han recuperat objectes que es poden veure al Museu Etnològic també del Montseny.
Sí, el museu excava i feia intervencions arqueològiques des de l'any 93 i al llarg de tots aquests anys s'hi han recuperat nombrosos objectes, entre ells destacar l'any 2007 es va trobar 400 objectes a l'interior d'una petita cisterna que corresponien a l'última vaixella del castell. Uns 150 objectes restaurats i recuperats es presenten en diferents vitrines que es poden veure en el museu, a banda d'altres elements que ens ajuden a explicar la història d'aquest castell i l'evolució que va tenir lloc des de l'any 1000 fins a mitjans del segle XIV.
Per tant, una bona proposta després de visitar aquest castell és visitar el Museu Etnològic del Montseny per continuar coneixent aquesta història. Per conèixer aquestes visites, com ho podem fer?
Sí, la gent pot adreçar-se i pot veure que totes les opcions i continguts i maneres d'adreçar-se a través d'una pàgina web, que és www.montsoriu.cat, i allà podrà veure que el castell es pot visitar totes les setmanes de dijous a diumenge en dues modalitats, la visita individual, amb uns fulletons autoguiats on hi ha marcats una vintena de punts, o bé amb la visita guiada, que dura una hora i mitja, i de la mà d'un arqueòleg que fa anys que treballa en el castell, d'on podran descobrir tot aquest món d'històries i llegendes que amaga el castell de Montsoriu.
Doncs convidem a tothom a aquesta proposta de conèixer de la mà de l'arqueòleg del castell Montsoriu tota aquesta història. Doncs moltes gràcies, Quim.
A vosaltres i gràcies per l'interès.
Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu, avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc, avui que el dia plora a poc es fa més curt i amb els colors els arbres de la mort em fan virtut, avui que ja has nascut m'he convençut, m'encantaria passar la nit i el dia amb tu. Canta i t'estima com t'estimo jo. Avui que la gebrada s'ha enamorat del bosc, volant com una fada sobre el gran regne dels fongs. Avui que l'alba és fresca, la boira abraça els turons, i amb aquests ulls de gresca et menjaria a petons. Avui no ho dubtaria ni uns segons, espantaré els teus malsons. Els teus malsons. T'estima com t'estimo jo. Avui hi ha un cant d'ocells que mira cap al sud, i els capgrossos amb potes busquen un terreny eixut. Avui que les marmotes han vist hivernar l'os bru, tan sols una rialla i ja m'hi ha enamorat de tu. Avui que ja has nascut, m'he convençut que el vincle és infinit, que la mare és terra i que tot comença aquí, el ventre i el seu pit en un vincle infinit, que la terra és mare i que tot comença aquí. Tot comença aquí. T'estima com t'estimo jo.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
I ara ens dirigim sota el pic de les Agudes, perquè allà ens hi trobem arbúcies, a la vessant nord-est del massís del Montseny. Per això parlarem amb Susana Soler, tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Arbúcies. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs què podem conèixer d'aquest municipi d'Arbúcies?
Doncs a la vall d'Arbúcies, que està situat al Parc Natural del Montseny, a part de totes les rutes de senderisme que podeu trobar-hi i de BTT, doncs també hi ha un seguit d'activitats que se'ls proposen al llarg de l'any, com per exemple hi ha el passeig de la Riera, molt conegut, també hi ha una ruta que es pot fer a través de les bombes d'aigua. També teníem per visitar, es pot visitar, per exemple, el Centre d'Interpretació de la Riera d'Arbúcies, el magnífic Museu Etnològic del Montseny i, com no, el castell gòtic més important de Catalunya, que és el castell de Montsoriu. També es pot fer alguna ruta per les esglésies romàniques que tenim aquí en el nostre municipi i, fins i tot, fer alguna ruta doncs, pel centre històric de la Vall d'Arbúcies. De fet, el punt d'informació que es troba dintre el Museu Etnològic del Montseny, allà us poden donar tota la informació doncs, per visitar el poble.
Hem de destacar que has parlat de moltes rutes, aquestes rutes tant de senderisme com BTT, i és que Arbúcies està situada sota les Agudes. Per tant, és una part important de la població.
Exacte. exacte, és el punt més alt del nostre municipi i realment doncs, hi ha rutes que van des del Pantà de Santa Fe fins a la Vall d'Arbúcies, també s'hi arriba fins a Sant Marçal, també podem arribar fins a Viladrau. De fet, tenim més de 86 quilòmetres quadrats i realment aquest punt doncs, ens dona molt per poder-nos moure dintre del municipi.
Ens has parlat també del Museu Etnològic del Montseny. Què s'hi pot trobar en aquest museu?
Doncs actualment el Museu Etnològic del Montseny està considerat un dels millors museus etnogràfics de Catalunya i és un centre d'exposició, conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del massís natural del Montseny. Ara recentment s'ha fet una renovació de totes les sales expositives i durant l'any 2022 el museu, el visitant veurà que està patint, bueno, patint, s'està millorant, s'està fent una nova reforma i pròximament s'hi albergarà també el centre del Vescomtat de Cabrera.
Podem practicar aquesta part de senderisme, però també podem fer un passeig per la població i descobrir els seus carrers. Què hi trobem?
Doncs realment hi ha el carrer de Mancant, aquí a Arbúcies, i són carrers antics que realment tenen molt encant perquè les vistes on el visitant pot gaudir doncs, són magnífiques. I podem trobar, com he dit abans, set fonts de bomba, que són un, bueno, és patrimoni d'aquí de la vila. També tindríem el pou de Cal Escultor, tindríem el passeig de la Riera, que comença al centre del poble i se'ns allarga fins a la Corbadora i fins i tot més enllà. Tindríem bastant passatges a través dels recs, els recs d'aigua d'aquí d'Arbúcies, i bé, és que tot Arbúcies, realment per fer-hi una volta i passar-hi tot un dia és realment esplèndid.
I segurament que passejant entre aquests carrers, podem dir que quan practiquem senderisme o passegem, sempre ens entra aquell moment de tenir més gana del compte. Per tant, si passegem per la població, segur que trobarem aquestes pastisseries on comprar les famoses carquinyolis o pa de pessic.
Exacte. Sí, realment a Arbúcies tenim un comerç local molt variat. Tenim des de pastisseries fins a carnisseries on el producte elaborat és propi. També fins i tot actualment tenim un oli que es produeix aquí a Arbúcies, l'oli salar i l'oli ova, que també es poden trobar a les botigues d'Arbúcies. I, evidentment, restauració, tenim doncs, restaurants des d'una estrella Michelin fins a restaurants de més casolans o casolans de tot tipus.
I a Arbúcies teniu alguna festa o fira especial?
Doncs sí, de fet la més important és a la vuitada del Corpus, aquí tenim les enramades. Les enramades es fan el primer cap de setmana de la vuitada del Corpus, hi ha les catifes de flors, on hi ha més de 3 quilòmetres de flors naturals repartides per tot el municipi, i normalment es reben doncs, una rebuda de visitants, uns 8.000 visitants durant les enramades, i després del dia de les catifes es fa les entremades que tenen una durada d'una setmana aproximadament, on les poden gaudir doncs, de passades, de sardanes, de concerts, d'activitats de l'aire lliure, etc. I llavors, durant la tardor, tenim la Fira de la Tardor al Montseny, on aquest any anterior doncs, hem tingut una cabuda d'uns 56 firaires aproximadament i diverses activitats, perquè a més es celebra juntament amb la Festa del Flabiol. I després, durant el mes de desembre, tenim la Fira del Tio, que normalment s'escau al pont de desembre de la Puríssima i també bueno, és la vuitena edició la que hem celebrat ara i amb moltes ganes de poder-la celebrar una altra vegada l'any que ve.
I per visitar Arbúcies, per visitar aquestes fires o fins i tot també la Festa Major, tenim alguna àrea recreativa o alguna àrea especialitzada en autocaravanes?
Actualment l'estació d'autocaravanes està inhabilitada, però sí que està posada en el punt de mira del projecte turístic de l'any que ve per crear-ne una de nova on poder albergar aquest nou turisme que realment és un turisme molt potent i que cada vegada el tenim doncs, més i més en aquesta zona.
Per tant, de cara a l'any que ve, si tindran aquest espai per poder viatjar amb autocaravana. Llavors, la pregunta essencial és preguntar-te a on ens hem de fer el selfie a Arbúcies?
És pregunta complicada. Arbúcies està en una vall i realment sempre que es passeges per Arbúcies el paisatge és espectacular. Però sí que qualsevol panoràmica que es pugui extreure on quedi el Montseny de fons és un selfie espectacular.
Doncs queda tothom convidat a visitar aquesta població. Moltes gràcies, Susana Soler.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Ploro, ploro, perquè marxes. Pel records de tot el viscut. Sento, sento que s'acaba. I el meu lament, el lament, vol sortir. Desperta, desperta per mi. Desperta, desperta per mi. Canto, canto des de dintre. El que la vida ha escollit. Marxa, marxa ben lliure. Segueix, segueix el camí. Desperta, desperta per mi. Desperta, desperta per mi.
Elles van en càmper.
I una població que no podem deixar de visitar de la Selva és Sant Hilari, un municipi envoltat de boscos de castanyers, de la qual en destaca també el seu nucli antic, però en coneixerem més amb Anna Bruguer, coordinadora de l'Oficina de Turisme de Sant Hilari Sacalm. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens recomaneu per visitar a Sant Hilari?
Bé, a Sant Hilari tenim moltes rutes per fer a peu, tant amb bici, també amb tot tipus de formes, diguem-ho així. Llavors, bàsicament, tenim doncs, 7 rutes senyalitzades que les podeu fer caminant en qualsevol època de l'any. També tenim diferents monuments, edificis d'interès patrimonial i també tenim, doncs, per exemple, 3 museus i centres d'interpretació que ajuden doncs, els visitants a conèixer el que seria també la nostra cultura i tradicions.
Has començat aquestes recomanacions parlant-nos sí. de natura, i és que Sant Hilari té aquesta part i molt important.
Sí, la veritat és que sí, nosaltres destaquem sobretot la natura, que és sobretot a les Guilleries, nosaltres sempre ho diem. Estem envoltats d'un paisatge privilegiat, que en diferents èpoques de l'any doncs, ens donen doncs, diferents sensacions i productes que nosaltres doncs, destaquem de la resta. Vull dir, per exemple, a la primavera doncs, destaquem molt algunes rutes que es poden veure paisatges i vistes panoràmiques. A la tardor doncs, hi ha moltes fagedes que agafen doncs, aquests colors que té la tardor. Vull dir, cada època de l'any tenim diferents rutes doncs, més focalitzades en això, com per exemple a l'estiu doncs, hi ha rutes que van a saltants d'aigua i a zones doncs, properes a rius i gorgues doncs, per poder-se refrescar.
Sens dubte, aquesta part de les Guilleries de Sant Hilari sorprèn molt i sobretot per aquesta part d'aigua que comentes, però també tenim cims per a les persones que els agradi més l'esport puguin també practicar.
Sí, exacte. Tenim, sobretot, per exemple, destaquem el pic de Sant Miquel de les Formigues, que és el pic més alt de les Guilleries, que està a 1.204 metres d'altitud. I bàsicament des d'aquest punt, amb dies molt clars, es pot veure una vista panoràmica espectacular des del Cap de Creus fins a Montserrat i els Pirineus per l'esquena. Vull dir que és una vista espectacular i per gent que fa trail running i així també és perfecte perquè en poc temps hi ha força desnivell i ajuda molt doncs, a entrenar i a fer activitats més d'esport, d'intensitat, diguem-ho així.
Sant Hilari té aquesta part de natura, però també, com ens comentaves, té diversos llocs d'interès.
Sí, exacte. Bueno, tenim diferents edificis patrimonials. Tenim, per exemple, doncs, l'oficina de turisme, que és l'edifici de Can Rovira, que és una de les cases senyorials més antigues del poble. Llavors tenim, per exemple, la baldufa més gran del món feta en fusta, que està just a la zona esportiva. També hi ha el balneari de la Font Picant, que és l'antic balneari on la gent venia a prendre aigües amb propietats mineromedicinals. I també tenim doncs, més de 100 fonts que es poden visitar, que també són d'interès cultural i natural.
Aquesta part de les fonts també és un tema a destacar de Sant Hilari, però també ens has parlat de la Baldufa, zona on també està situada l'àrea d'autocaravanes per si volem passar uns dies a Sant Hilari.
Exacte, sí, mira, la Baldufa doncs, més gran del món feta en fusta està just davant de l'àrea d'autocaravanes, que és una zona, una esplanada molt gran, que hi caben, més o menys calculem l'àrea d'autocaravanes en si, unes 20 autocaravanes, i després hi ha l'esplanada aquesta a la zona de baix, que és ampliable a 70 més. Llavors és un espai molt gran que compta doncs, amb tots els serveis necessaris per pernoctar, i la veritat és que és una àrea que estem molt contents doncs, de tenir-la, rebem anualment forces visitants, i les opinions són força bones de l'àrea.
Sens dubte és una àrea destacable perquè també compta amb aquesta part de pícnic per fer-hi barbacoa, si ara mateix no m'equivoco, i aquestes taules que permeten gaudir també d'un dia amb tranquil·litat.
Exacte, com bé dius, tenim això, la zona aquesta amb una barbacoa, 2 taules de pícnic i també hi ha una font d'aigua natural també per a la gent que vulgui doncs, poder gaudir d'aquest entorn privilegiat que tenim.
Sant Hilari també compta amb diverses fires i festes durant l'any.
Sí, per exemple, nosaltres sempre destaquem 2 festes o 3. Destacaríem doncs, Setmana Santa, que es fa el Via Crucis Vivent, que seria doncs, això el Divendres Sant. Llavors també destaquem la Festa Major, que normalment cau l'últim cap de setmana d'agost. I per últim destacaríem doncs, Fira Guilleries, que se celebra a l'octubre. Llavors, bàsicament, són aquestes tres festes les que destaquem més. El Via Crucis, doncs, és la passió, diguem-ho així. Llavors, festa major, doncs, hi ha activitats durant tot el cap de setmana o tota la setmana, doncs, tant infantils com per adults. I Fira Guilleries, doncs, bàsicament, dona a conèixer la zona natural que tenim, que és les guilleries, tots els productes locals que es creen en aquesta zona i, doncs, la cultura i pobles que formem part de les guilleries.
La part de gastronomia també és destacable?
Sí, bé, nosaltres tenim una gastronomia típica d'interior o de muntanya. Llavors, tenim una gran quantitat de restaurants i bars on es pot provar, doncs, la gastronomia típica de la zona. I la veritat és que tothom que ve sempre repeteix normalment amb la gastronomia, perquè és això, es basa molt en productes locals, productes de quilòmetre zero i sobretot productes casolans.
Una altra cosa que sorprèn de Sant Hilari és que quan vas passejant per la població trobes diversos personatges a les parets en format grafit.
Sí, la veritat és que tenim diferents murals d'art repartits per diferents punts del poble. Llavors, per exemple, aquí a prop de l'oficina de turisme hi tenim el mural de l'hostal Fogueroles, que representen tres minyones que treballaven, doncs, en aquest hostal antigament. Llavors també hi ha un mural just davant de l'oficina de turisme que representa la llegenda de les tovalles de Can Rovira, o en altres punts del poble, doncs, on es posen en valor, doncs, atractius del poble o animals, fauna i flora, com per exemple seria, doncs, el mural que es diu Bestiart, que està just, doncs, al passeig de la Font Vella cap a la Font del Pic.
Sens dubte, en aquesta conversa hem parlat de les guilleries i és una part que hem de destacar sempre d'aquesta zona, però també ben enllaçada amb diverses llegendes.
Sí, la veritat és que tenim diverses llegendes que generen en voltant el poble, a la cultura i també a l'entorn, a diferents punts de l'entorn. Nosaltres oferim sempre una ruta, que és la ruta Llegendes, que donem a conèixer, doncs, tot el que seria les llegendes que es desenvolupen al poble, i en destacaríem, doncs, per exemple, dues, que serien la Pedra Llarga i els murals d'aquí, de les tovalles de Can Rovira, que és una altra llegenda, doncs, que explica una mica, doncs, el per què la casa senyorial de Sant Hilari es va crear, diguem-ho així.
Ens podries desvetllar una mica aquest segret?
Sí, per exemple, aquest de les tovalles de Can Rovira és bàsicament, es diu que el senyor, doncs, de Can Rovira un dia va veure en un personatge mitològic que estava en una zona de bosc d'aquí Sant Hilari, doncs, estenent unes tovalles amb molta cura i tractant-les molt bé, i ell va decidir, doncs, robar-les. Llavors, en el moment en què les va robar, la persona que ho va veure, bueno, el personatge mitològic que ho va veure, li va dir: cuida bé aquestes estovalles, que el dia que les perdis deixaràs de ser pobre, deixaràs de ser ric, perquè bàsicament aquestes estovalles donaven riquesa, doncs, a la gent que ho tenia. I llavors es diu, doncs, que a partir d'aquest moment, doncs, la casa senyorial de Sant Hilari van tenir tota la riquesa, que és bàsicament, doncs, gràcies a les estovalles. Nosaltres hem agafat aquesta llegenda per dir, doncs, que les estovalles que han tingut a Can Rovira són les que han donat riquesa a tot el poble, no? Que són, doncs, tot el que forma part del nostre municipi i de l'entorn.
Doncs, sens dubte, una població amb molta riquesa, tant natural com patrimonial. La pregunta és: a on ens hem de fer el selfie a Sant Hilari?
Ui, això és complicat, eh? Hi ha diversos punts d'interès que es podria fer selfies. Jo, per exemple, destacaria algun dels miradors que tenim. Tenim tres miradors, que hi ha unes vistes espectaculars. Hi ha el mirador del Pla del Campaner, que es veu una vista panoràmica del casc antic de Sant Hilari. Llavors, si no, hi ha també el mirador de Cal Sastre, que es veu una vista panoràmica de Sant Hilari amb el Montseny darrere. I si no, doncs, dalt de tot del que seria Sant Miquel de les Formigues, que allà sí que hi ha, és un selfie espectacular.
Un selfie que potser ens costarà més esforç, però, com dius, un selfie espectacular. Doncs convidem a tothom a Sant Hilari a gaudir d'aquesta població. Si també tenim autocaravana, sens dubte fer aturada en aquesta àrea, que, com dèiem, és una bona zona, i res més. Direcció Sant Hilari.
Perfecte. Doncs, i tant, doncs, aquí estarem per rebre-us.
Moltes gràcies, Anna.
Gràcies, merci.
Elles van amb càmper.
I parlant d'aigües, una altra zona, una altra visita que no pot faltar en aquesta ruta és el pantà de Susqueda. Les vistes al llarg del recorregut del pantà són un dels atractius del camí. Des del Santuari de la Mare de Déu del Coll, que es troba a uns 825 metres, hi ha una bona vista al conjunt. Aquest també és el punt de sortida d'una agradable caminada per pujar al cim de Sant Benet, que es troba a 1.150 metres. Un bon consell és que en marxar facis una parada a la llera de la Riera d'Osor, i si encara tens ganes de caminar, allà trobaràs múltiples rutes per descobrir l'entorn. Entorn que continua en poblacions com Amer, una població amb una plaça porxada molt gran, on creuen la plaça es troben les restes de l'antic monestir benedictí de Santa Maria, formades per l'església i dos absis. També tenim Anglès. La Vila Vella està situada dalt d'un turó i conforma el nucli del poble. És bonic passejar pel carrer de Vall, de la plaça Major i l'església de Sant Miquel. I també una altra població que cal visitar és Santa Coloma de Farners, capital de la comarca, que ens ofereix tot passejant pel nucli de la vila edificis modernistes i noucentistes, així com l'església parroquial de Santa Coloma. Als afores de la població hi ha el balneari d'aigües termals i el parc de Sant Salvador, i a la font Orion, des d'on surt el camí cap al castell de Farners. De camí al castell ens trobem l'ermita de la Mare de Déu de Farners, i a poc més de 10 quilòmetres per vista forestal s'arriba a les ruïnes del monestir de Sant Pere Cercada. També, sens dubte, una bona zona per passar el dia practicant senderisme o bé gaudint de les múltiples opcions que t'ofereix el Parc de Sant Salvador.
Ja ho he enllestit, tinc la maleta al cotxe. Ja ho he agafat tot, no em vull deixar res. Que ha de sortir bé, va començar tot fa uns anys. Que ha de sortir bé, serà nou per nosaltres. Però hem dit prou, tanco per últim cop la porta. Marxo amb la sensació que avui m'ho deixo tot. Guardaré records, records d'aquell temps, ens hi faré el cor fort, trobaré el moment, moment de mirar enrere. Allò que vam ser, no obriré les mans, fugiré corrent, pujaré al terrat que vagi caient. Una pluja d'estrelles, jo només en vull una. És el moment d'aprendre. Deixarem que el temps ens doni l'espai. Ganes de riure, ganes de mirar endavant. Vull notar aquest vent, vull sentir-lo a la cara. I si un dia en un carrer torno a veure i no som estranys, ens serà fàcil entendre que ens vam estimar. Aguantaré el fred que em fa estar despert, buscaré el meu nom per trobar la sort. I un cop a dalt la cresta em prendré aquest viatge inacabat. No obriré les mans, fugiré corrent, pujaré al terrat que vagi caient. Una pluja d'estrelles, jo només en vull una.
you back to me.
Elles van amb càmper.